Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem
de la síndrome de Rett.
Una greu malaltia neurològica que afecta sobretot nenes. A Catalunya hi ha 350 casos, 2.100 a tot l'estat. Són nenes que aparentment neixen bé, però pateixen una mutació genètica que fa que no tinguin control sobre el seu cos. No parlen, no caminen, no poden fer servir les mans, no entenen, tenen crisis epilèptiques.
Amb l'assessorament de
Elisabet Pedrosa, periodista, mare d'una nena amb la síndrome, ha escrit el llibre Criatures d'un altre planeta.
Jo tinc un amor petit i llamine com un infant.
La Gina té 5 anys. És preciosa, un àngel de rínxols daurats i enormes ulls de color blau. Ningú diria que està tan malalta. El 2004 li van diagnosticar la síndrome de Rett.
En el seu cas, no en totes les nenes amb aquesta malaltia, és 100% invalidant. Llavors la Gina no té cap mena d'autonomia. No és capaç de menjar sola, no pot fer servir les mans, no pot caminar, no et pot dir les coses més bàsiques i més senzilles. Quan fa un crit de dolor, tens feina per averiguar si és que li ha molestat alguna cosa, li fa mal al dit, o té set, o té fred, o vol que la treguis a passejar.
Tot i que hi ha un munt de coses que la Gina no pot fer, tot i així, pot donar molt.
Té moltes altres capacitats que les vas descobrint a poc, però que veus que una persona en aquestes condicions et pot seguir dient moltes coses, et pot transmetre molta estima, pot ser molt generosa, es pot lliurar molt a tu, no? Molt incondicionalment, no? I que té coses, la Gina, que et fan reflexionar i que et fan aprendre coses, no?
Abans no va arribar el diagnòstic, va ser un anar i venir de metges. Sempre hi havia alguna raó que justifiqués un comportament estrany.
Quan va néixer era molt maca, no? Perquè sempre he tingut aquest rostre tan bonic jo i jo me'n recordo que la trobava tan maca que em passava moltes hores mirant-me-la, no? La trobava molt tranquil·la, tothom deia que era una nena molt tranquil·la. Que passa que mai associes a que tanta tranquil·litat vol dir malaltia, no? Llavors, clar, vas dient, no, és que és molt tranquil·la, és que es movia poquet. Hi havia alguna cosa, per exemple, en el tema digestiu, la Gina treia de tant en tant. Bueno, ja diuen que nanos, quan són petits, potser no tenen l'estómac madur i l'han d'anar madurant. Després també hi ha un moment que ens van dir que potser la Gina no mirava, no? No, la seva vista no li anava bé. I vam fer unes proves i van dir que els semblava que bé, però que era petita. També podria ser que tingués immaduresa de retina, que ja evolucionaria, que ja d'allò, no? Una mica ens anaven relativitzant tot allò que passava, no? Però tu veus que passaven moltes coses. També va agafar i va passar una pneumonia. I després ja quan la van portar a una llar d'infants, una de les educadores ens va dir que aquesta nena s'està molt quieta, no? No té interès pels objectes. I a més comença a fer aquell moviment que fan els autistes d'anar endavant i enrere i no sabem massa bé què fem amb ella, no? I llavors ens van dir, home, no sé, potser té autisme, no? I llavors ja ens va semblar l'autisme com, uf, no sé si podrem, no, amb això? I de cop ens vam trobar que estàvem anant al centre de paràlisi cerebral de la Vall d'Hebron, no? I quan vam entrar allà ens va donar la impressió que s'havien equivocat, no? I vam pensar, nosaltres què fem aquí on hi ha malalts greus? Què hem vingut a fer aquí, no?
I finalment la pitjor sospita.
Me'n recordo que les educadores ens deien, és que la Gina li dius que faci les coses i no les fa, no? I no les fa, no? I li dius i li insisteixes i no les fa, no? I jo pensava, ostres, Gina, ens van dir moltes coses, no? Tu ja vas veient que hi ha alguna cosa que no rutlla, no? I finalment un dia amb el neuròleg vam agafar i li vam dir, bueno, digui'ns una mica per on va la cosa. És a dir, estem parlant d'autisme, de què estem parlant, no? I llavors ens van dir, home, hi hauria una remota possibilitat que fos la síndrome de Rett. I vam mirar-ho a internet i era la Gina, no? Era la descripció de la situació que tenia la Gina. I a través d'internet vam trobar que hi havia una doctora a Sant Joan de Déu que era especialista en la síndrome de Rett i va ser creuar la porta del despatx d'ella i ens va dir, bueno, és que aquesta nena té la síndrome de Rett, però està claríssim.
Tu eres todo, todo para mí. Mi principio y mi fin.
Com com es pot encaixar una notícia així?
T'encaixes fatal, encaixes que t'ensorres. Te n'adones que ja t'havies fet una pel·lícula de com seria el teu fill, no? I que en aquella pel·lícula no hi havia una incapacitat tan gran. Va ser molt, molt dolorós. Jo me'n recordo que el plorava, no? I no ho veia, no? No veia una sortida, no? No sabia com en sortir-me'n, no? Perquè pensava, bueno, això no es pot arreglar. Com s'arregla això, que és irreversible i que a més no saps on et portarà, no? I me'n recordo que en aquell moment em va sobtar perquè el Roger, el meu home, va semblar que no l'afectava, no? Que ell podia seguir amb la Gina tranquil·lament i jo és que no sabia què fer amb la Gina, no? En aquell moment, perquè estava tan desanimada i clar, és que ell va trigar més a processar-ho. Integrar això dins teu costa molt d'integrar-ho, no? I quan el Roger ho va arribar a integrar, després es va bloquejar i no sabia com apropar-se a la Gina. Cadascú ho afronta com pot. Quan un metge et transmet una notícia com aquesta, hi hauria d'haver algú a la porta preparat per recollir les teves miques i dir-te, no és la fi del món. T'ajudarem a entendre, a comprendre, a estimar la teva filla, a veure-li valors, a veure-li coses. Trobes una cosa així que et deixen a la notícia i te'n vas cap a casa amb això i amb la nena, no? I diuen, no, a partir d'ara, aprèn a viure amb això.
L'Elisabet recorda el cop quan va rebre la confirmació de la malaltia. Aquest és un fragment del llibre.
Recordo que el dia que ens van confirmar la malaltia de la Gina vaig apropar la meva cara a la d'ella per abraçar-la i plorar. Sabia que quan te li acostes els llavis et mossega, tot i que voldria segurament fer-te un petó. Aquell dia no vaig apartar la cara. Em va fer molt mal. Em va semblar que m'arracava un tros de galta. De fet, em va fer sagnar i em va deixar una bona marca. El Roger, en saber la notícia, es va posar a riure d'una manera nerviosa i histèrica que jo no podia entendre. I és que hi ha moments en què no podem ni sabem com expressar les nostres emocions. Hi ha moltes maneres de transmetre ràbia, dolor o desconcert.
T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo.
Hi ha dues coses que han ajudat, sobretot l'Elisabet i el Roger, a tirar endavant. La primera, en Pol, el germà petit de la Gina.
Va ser molt dolorós perquè en el moment en què vam saber la malaltia de la Gina, jo estava embarassada i el Pol estava a punt de néixer, no? I va ser molt dur, però també a la vegada va ser molt positiu, perquè davant d'una situació que et sembla que és tan negativa i que després no ho és tant, no? Però que hi hagués esperança en aquell moment i el Pol era l'esperança, no? La Gina era el no pot fer això, no pot fer res, i el Pol era el sí pot fer, no? I que tu com a pare, com a mare, no? Sí que has pogut fer un fill que pot fer coses, això d'alguna manera és balsàmic, no? T'ajuda a tirar endavant i et dona marge per després entendre que l'altre fill és diferent. Per nosaltres el Pol va ser l'optimisme, l'esperança i va ser un ànim per tirar endavant.
L'Elisabet ha escrit això per al seu fill.
T'estimo tant, Pol, malgrat que potser ho puguis posar en dubte perquè la Gina em necessita més que tu, ho entendràs quan creixis. Tu tens un instint en el teu interior que et fa útils les mans i que guia el teu afany de supervivència. La Gina no, ja ho entendràs quan siguis gran. Sense tu, segurament les nostres vides s'haurien destruït.
Jo, en veure que somrius, sóc el nen que vaig ser ahir. Sí, jo vello pels teus somnis, la por ja no vindrà i així sabràs que viuràs molt bonic.
També els ha ajudat força a l'escola especial on va la Gina i on aprèn a explorar els seus sentits.
Ajudar-nos a veure que després de tots aquests nos que et deia la Gina no pot caminar, no pot parlar, no pot, hi havia una persona molt sensitiva al darrere que podia seguir existint com a persona, no? I jo crec que l'escola van saber treure tot el potencial de la Gina, fins al punt que alguna vegada anar a l'escola i veure que la Gina era capaç de treure l'atenció en tota una aula sense parlar, sense aparentment tenir l'habilitat de comunicar-se i veure com a través de la mirada, del somriure, del tacte, aconseguia captar l'atenció de tota una classe, no? I llavors descobreixes que la teva filla és capaç de moltes coses, no? Comences a descobrir les capacitats i comences a estimar-la i a descobrir-la, no? I això va ser molt important.
La Gina no pot entendre, però sí que sent. Té un somriure net, sincer, preciós, que es trenca quan té una crisi en els moments de dolor.
Sent, no entén, sent. Llavors sent amor, sent estima, però no entén, no té conceptes. Ella sap que sóc una persona molt propera, però ella no entén què vol dir mare. Es deixa fer, es deixa abraçar, abraçar, participa molt d'allò que tu li proposes, gaudeix molt d'allò que fa en el moment aquell, de menjar, sigui música, sigui el que sigui, però com una fruïció, no? No com alguna cosa que ella reflexioni sobre allò. Simplement està, i és, i es deixa estimar, no? I et transmet afecte.
El futur ja arribarà. De moment, l'Elisabet aconsella gaudir del fill cada minut.
Penses que ell anirà creixent i que tu t'aniràs fent gran, no? I a mi m'espanta pensar que no podré cuidar d'ella, no? El que passa que sí que amb ella jo crec que acabes pensant molt en el dia a dia, no? I que la gent estigui contenta quan es lleva. I si té un problema o té un malestar, buscar-hi solucions. Però també sóc molt conscient que el seu cos s'anirà fent malbé. Jo ja ho veig, que la vida serà d'ella amb una qualitat relativa i que serà més curta que llarga. Tot això ja ho veig, no? Però penso que és millor centrar-me en el present.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
Tenir una filla o un fill amb un problema tan greu pot fer que els pares hagin de tocar fons per començar de zero i conviure amb això.
Hi ha situacions que et fan patir tant que arriba un punt, o a mi em va arribar aquest punt, en què si patia més és que m'estava posant malalta físicament. Llavors no podia seguir patint, no? Acabes reflexionant sobre l'arrel d'aquest patiment és la Gina i la situació de la Gina, o també hi ha molt de com jo estic vivint aquesta situació, no? Si puc relativitzar aquesta situació, parar d'entendre la realitat com l'entenc perquè m'està fent patir molt, no? Jo crec que ens han educat molt amb la idea que estimar vol dir patir per les persones que estimes. I llavors això ens predisposa a patir molt per aquella gent que estimem, no? I no sé si realment estimar vol dir patir tant. Potser sense abocar-te tant al patiment pots transmetre una estimació amb més qualitat, no? I ajudar l'altre més, no? Jo veia que jo a la Gina d'aquella manera no l'estava ajudant, que estava patint massa. El canvi passava per dir, bueno, jo he vingut a aquest món a patir o puc passar-me una mica bé? Malgrat la Gina, perquè la Gina el que m'està portant són coses positives, perquè ella té una manera de viure la vida molt positiva.
Si esteu angoixats per una situació semblant, és molt important
demanar ajuda, perquè hi ha coses que no les pots solventar tu sol, no? Amb els psicòlegs, amb associacions, amb... O sigui, trucar totes les portes que un cregui que són necessàries, provar, hi haurà coses que et funcionaran i coses que no. Però és importantíssim demanar ajuda, perquè hi ha gent que tindrà l'experiència que tu no tens, els consells que tu no tens. Mira, jo, per exemple, hi havia un moment en el que estava molt, molt ofuscada, no? I que veia patir a la Gina, no? Perquè la Gina té crisis i la feien patir molt les crisis. I llavors ja em passava hores a la nit veient com ella tenia les crisis, patia tant que pensava que em moriria de patiment, no? I fins i tot havia arribat a pensar que era millor que es morís la Gina. I és tan terrible pensar per una mare que és millor que el teu fill es mori que no pas que visqui, que em sentia tan malament que vaig anar a una associació que treballa amb famílies amb nens així. I clar, i en aquell moment me recordo que una psicòloga em va dir, és que és lògic el teu sentiment, no? Perquè tu la vols protegir del dolor. És lògic, no és antinatural, no ets cruel, no ets un monstre. Et sents una mica millor, però perquè algú t'està dient que allò que t'està passant pot passar.
I exigiu si cal perquè hi teniu dret.
Per aconseguir una cosa molt senzilla s'estava tallant 2 anys, 3 anys per aconseguir els bolquers gratuïts per fer entendre que la Gina no era una persona de 70 anys i que per tant necessitava bolquers de nens petits i que financessin els bolquers de nens petits. I clar, mateix això de la llei de dependència, el que et deia, van venir, van fer la valoració, la Gina té el màxim grau, després va venir un assistent social, no sabia ni què ens podia oferir, sembla que ens estiguin prenent el pèl. Has d'anar justificant i explicant en 50 llocs diferents que la teva filla no pot fer res, que necessites ajuda i el ressò que obtens és molt poquet, no? La gent el que ha de fer és queixar-se i batallar. Si no et queixes i batalles, no aconsegueixes res. Intentar ajudar-se amb la gent que passin per la mateixa situació, perquè sempre la que són 2, 3, 10, 50, 100, tens una mica més de força.
S'han de donar a conèixer aquestes malalties poc freqüents perquè cal estudiar-les.
Penso que és molt important la investigació, no? Si li pot arribar amb ella bé, si no, si neixen nenes al darrere, doncs que se'n puguin beneficiar, no? De fet, la investigació encara no ha pogut engegar. Fa anys se'n va fer una i es van aportar algunes coses que són importants per la investigació. De fet, la Mercè Pineda està en contacte amb les investigacions que es fan arreu del món i aquí doncs volen investigar una part per aportar el seu granet de sorra, no? Llavors tenen un projecte fet, hi ha un equip de metges preparats per investigar i no poden engegar perquè no hi ha diners. I l'argument sempre és el mateix, no? És una malaltia que és minoritària, no? Dius, sí, és minoritària, però són persones que també tenen dret a viure, no? I a viure en qualitat.
Sóc d'una estrella.
Per saber més coses, us recomanem...
El llibre de l'Elisabet Pedrosa, Criatures d'un altre planeta, de Dèria Editors i La Magrana. Podeu consultar també a internet al web de l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett. Les tres Bs dobles, Rett, amb dues Ts, rettcatalana.es, amb tota la informació i enllaços sobre la malaltia. Per dubtes o propostes, quadrans@catradio.cat.
Después de la tormenta, acaba saliendo el sol. Después de la oscuridad nos alumbra nuevo amor. Después de un terremoto que conmueve el interior, un paisaje nuevo nos descubre la pasión.
Marxem amb dues reflexions que fa l'Elisabet.
Remengar-se i dir, a veure, tu com ets i què pots canviar de tu, no? Perquè les coses són com són. La Gina té aquesta malaltia i això ens pot canviar. I en general, les coses són com són i a la vida la malaltia, la discapacitat, la mort, tot forma part de la vida, no? Llavors, potser a vegades hem crescut pensant que si tenim sort ho esquivarem tot això, no? Però no és veritat. Pac, vida va amb això, no? Llavors, acceptar que, bueno, que això forma part de la vida i que això no canviarà, que has de canviar tu, no? Mangues i canvies tu, no?
Escombros d'un ayer en el sufrimiento.
Jo crec que també és important que la gent no desesperi, no? Perquè totes les coses volen el seu procés, no? I llavors, quan vius una situació així amb un fill que té una malaltia greu, una mica has de fer com un dol, no? I ha de morir una mica la idea que tu tenies del teu fill i deixar que neixi una altra idea del teu fill, no? Llavors això vol dir temps i vol dir patir. Jo crec que a vegades ens fa una mica de por patir, no? I llavors ens resistim una mica a patir, a plorar, a sentir, no?, que allò ens ha fet mal. Jo crec que és important sentir aquest dolor i, a més, deixar que el temps t'ajudi, no? No, un que no es desesperi perquè se sent molt emboirat, molt enfosquit, molt malament, no? Les coses volen el seu temps i que curar una ferida, ja potser no l'acabes de curar mai, no? Però el temps, que no vol dir que no te'n surtis, sinó que necessites temps.